Són les 11, el 26 de gener li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Queden menys de 15 dies perquè comenci un d'aquells esdeveniments que només es produeix una vegada cada 4 anys. Els Jocs Olímpics d'hivern seran a Itàlia i ja podem dir que tindran una fita importantíssima i única per a Catalunya. Per primera vegada hi haurà un esportista, Nil Llop, que competirà en patinatge sobre gel en la categoria de velocitat en 500 i 1.000 metres. En parlarem amb Toni Padilla i després el saludarem directament a ell. I avui estrenarem una secció, sí, estem d'estrena. Cada mes al Catalunya Nit, el Xavier Vilà, de la secció d'Internacional, escollirà un personatge que potser no coneixem gaire i que ell creu que hauríem de tenir present. I aquest mes de gener ens parlarà de l'arquitecte a l'ombra de Donald Trump. I com sempre ja tinc aquí a la meva esquerra un oient misteriós. Puc donar una pista bastant clara, va. És el més científic, podríem dir, dels actors que surten a Com si fos ahir. Parlarem amb ell abans que sigui demà i en tenim moltes ganes. Doncs som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem, per tant, a l'última hora de la jornada i ho volem fer amb garanties, amb les veus que han marcat fins ara aquest 26 de gener. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Necesitamos, por supuesto, un punto de inflexión. Y en este sentido les adelanto que he pedido a los presidentes de Adif y de Renfe el cese del director operativo de Rodalías, en el caso de Renfe, y el cese del director general de explotación y mantenimiento, en el caso de Adif.
Nosaltres també estem indignats, no pot ser, no és tolerable, insisteixo, no pot ser que es pugi un tren per anar a la feina i que el tren s'aturi a la primera estació. No ho mereixen els catalans i catalanes i no ho mereix Catalunya.
I si Illa no la vol cessar, el president de la Generalitat de Catalunya passa a ser el responsable d'aquesta crisi.
És hora que el govern defensi els interessos dels catalans i catalanes i deixi de defensar els interessos del Partit Socialista Espanyol i del govern d'Espanya.
Quan passi aquest desgavell, poden estar ben segurs que no ens tremolaran les cames i que demanarem que s'assumeixin responsabilitats a banda i banda perquè la situació ho requereix.
Ara he vist que hi ha una incidència com de control d'Adif o alguna cosa així a l'estació de França i doncs he d'esperar de moment mitja hora o així.
Resignació i ràbia, com crec que té tothom.
¿Qué hago? Tengo que llegar tarde. Entro a las 8:30 y no voy a llegar a las 8:30. No puedo seguir así.
Cada dia que venim és com una autèntica gincama. Estic fins als nassos, si la Renfe no s'aguanta per enlloc, se n'enfoten de nosaltres cada dia. Govern, Renfe, Adif, els maquinistes, perquè això és delictiu.
Estamos mucho mejor, aunque parezca lo contrario, porque ya tenemos un mecanismo, un protocolo pactado entre todos.
La prioridad, sin duda, es conseguir recuperar la normalidad lo antes posible.
Alguien, no sé quién era el que ha hablado, habla de posible sabotaje. Es una de las hipótesis de ciberataque.
Al 99% descartamos el ciberataque. Otras opciones, estoy a la espera de recibir un informe definitivo.
todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura tanto del carril como de una soldadura. En el momento en que sepamos exactamente cuál ha sido la causa de la rotura que ha producido el descarrilamiento, y luego ya viene pues la mala fortuna de los choques, etc., lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura.
Hemos conseguido una regularización masiva de personas migrantes y el objetivo es que se regularicen en torno a 500.000 de personas que en estos momentos son obligadas a vivir sin derechos, porque ningún ser humano es ilegal.
Per poc que l'economia catalana creixi, per Catalunya necessitarà probablement en els propers 10 anys 1 milió més d'immigrants en el mercat de treball ocupats. I els necessitem, per tant, en el curt termini, 10 anys seria això, en el mercat de treball, més enllà els necessitem per finançar part de la despesa de pensions i de la despesa de l'estat del benestar.
Posa final a un dèficit històric de mancança de places judicials a Catalunya. La creació d'aquestes 91 noves places s'adequa a aquelles necessitats que no només el govern de Catalunya, sinó també la sala de govern i també els operadors havíem identificat.
El president Trump no vol que cap nord-americà perdi la vida als carrers del país i creu que el que va passar dissabte és una tragèdia.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Ara mateix són les 11:06 i ens agradaria poder explicar clarament o donar pistes sobre com funcionarà demà el servei de Rodalies, però no és a les nostres mans. Avui la desconfiança, de fet, ja s'ha instal·lat entre els usuaris que majoritàriament han anat a buscar vies alternatives de transport. Volem saber l'última hora de com està la situació a l'estació de Sants, tot i que ens imaginem que a aquestes hores encara hi deu haver menys persones. Ens porta aquesta última hora des d'allà la Carme Montero. Bona nit.
Bona nit de nou. Doncs l'estació de Sants es va quedant cada cop més buida, tot i que durant tot el dia hi ha hagut menys usuaris de Rodalies del que és habitual. Renfe preveu oferir demà el servei de Rodalies amb els 10 plans alternatius per carretera programats mentre es continuen els treballs a les infraestructures afectades per diverses incidències. De fet, els tècnics de DIF treballaran tota aquesta nit perquè demà es pugui ja començar a circular a l'alta velocitat Madrid-Barcelona amb la velocitat habitual. Avui els retards han superat les 4 hores per un trencament de via a l'Espluga de Francolí que ha obligat a limitar la velocitat a 80 km/h, tot i que el Ministeri de Transport assegura que no hi ha perill pels usuaris. A la retina hi ha l'accident d'Ademús i alguns usuaris de l'alta velocitat amb qui hem pogut parlar admetien que tenen por.
Venía en el AVE y antes de entrar a Barcelona el tren ha hecho un par de... el vagón ha hecho un poco así y como que la gente nos hemos quedado mirándonos. O sea, sí hay miedo, pero hay que hacerlo, hay que viajar.
Pensaba en que el tren era algo más accesible, más fácil que el avión y algo más rápido y ahora creo que están bien que es todo lo contrario. Y sobre todo, después de todo lo que ha pasado, encara incluso hasta menos seguro.
O sea, nosotras cuando vinimos aquí veníamos un poco con miedo, con desconfianza, y se notaba que la gente también estaba un poco tensa.
Recordem que a partir de demà es pot viatjar gratuïtament, però a diferència d'avui s'ha d'adquirir aquest abonament gratuït. Han obert ja algunes màquines expenedores, però ja podem imaginar que demà a primera hora les cues seran importants.
Gràcies, Carme. Fins demà.
Adéu, bona nit.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler.
Els dilluns ens posem una mica més esportius, després saludarem el Toni Padilla i ara combinem esport i cultura, perquè considerat el segon esportista més important de França després de Zinedine Zidane, el boxejador Marcel Cerdan es converteix en el protagonista del còmic que acaba de publicar Norma Editorial. Amb guió de Bertrand Galic i il·lustracions de Jandro González, el treball parla dels seus èxits esportius, però també de la seva vida personal. Va ser amant de la cantant Edith Piaf, la icona cultural d'aquella època a França. Valèria Aubareda.
Morir prematurament als 33 anys en un accident d'aviació no va fer més que augmentar la seva llegenda. Ell, que es volia dedicar al futbol, va trobar en la boxa el camí que el va acabar convertint en un heroi. Només no va guanyar 4 dels 110 combats en què va participar i en cap li van fer el compte fins a 10. Però pel dibuixant Jandro González, el més important és la seva vessant humana.
Hablan de él como un tío con un corazón enorme. Lo ves en las fotos y se le nota. Aparte de la típica nariz rota de todos los boxeadores, tiene esta cara como súper afable, ¿no? Me quedo más con esto que con el rollo mítico, ¿no?, del héroe de la resistencia, que esto ya se lo dejamos a los franceses.
I sí, el còmic parla del seu suport a la resistència durant la guerra, tot i que prefereix fer èmfasi en qüestions nostàlgiques, com la relació amb la seva mare, molt tendra, i més complicada amb el seu pare, que el va empènyer a practicar la boxa. També explica com era amb les dones. Amb la nòvia de joventut va tenir una filla, a qui sempre va cuidar. Amb la seva dona, 3 fills, i va ser parella d'Edith Piaf. El seu paper en el còmic està molt controlat.
Edith Piaf és demasiado importante y demasiado popular como para haberle dado más presencia y más líneas de diálogo en la obra. Y creo que ahí Bertrand lo supo medir bien, ¿no?, para que no sea el cómic de Edith Piaf.
Edith Piaf va dedicar la cançó Himne a l'amor, que sentim de fons, a Marcel Cerdan. L'havia publicat un mes abans que morís en un accident d'aviació a les Açores. José!
Els dilluns reservem sempre un forat pel punt de vista, la reflexió de la Marta Riezo.
N'hem parlat per aquí i no sé si heu vist ja el documental sobre l'arquitecte, pintor i escriptor Òscar Tusquets, que és un dels pocs amics vius que queden d'en Dalí. Bé, si no l'heu vist, us el recomano. És a Filmin i es diu Dios lo ve. I surten noms com l'Albert Serra, Miquel Barceló o Jordi Lavanda. I apareix també un preferidíssim meu, el pintor Antonio López, que aquest gener va fer 90 anys. El documental tothom va de 21 botons, però ell surt amb una mena de pijamilla, unes xancles i mal pentinat. És perfecte, és fantàstic. La conversa amb l'Òscar té lloc a casa l'Antonio, i el plano hi surt la taula de la cuina del pintor. Jo us la descric. Un rotulador verd, un xarop de latós, el magnesi, una llimona podrida, la funda buida de les ulleres, un drap brut, un transistor i una llibreta vella. Ja ho veieu, un geni té la casa desguitarrada, i vosaltres volent-ho tot ben bufó per les fotos d'Instagram.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos totes les especificitats.
Els serveis d'emergències continuen treballant sobre el terreny per rescatar d'entre els terres.
L'afectació a la mobilitat per aquest tall és majúscula.
A part de l'accident mortal de Gelida, també va descarregar un tren. Entre
la informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3,
l'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Luna. Les notícies. Somia. Sota la llum de la lluna.
Les nits d'estiu rugent.
Amb Manel Elias.
Com s'atura el temps.
I Agnès Marquès.
Al menjador està llet.
Catalunya Ràdio.
I avui al Catalunya Nit una novetat. Estrenem avui una secció que serà una sèrie de converses. En farem un al mes amb en Xavier Vilà per acostar-vos interioritats de personatges que hauríem de conèixer però que sovint es queden en un segon pla de l'actualitat. En un segon pla però tenint molta influència o que considerem que són persones que estan influint al món. Ens referim a personatges amb gran poder en el seu àmbit que tenen capacitat per generar debat i en les decisions transcendents d'avui en dia arreu del món i que són menys conegudes pel gran públic. I per aquesta primera entrega del que hem decidit anomenar personatges que hauríeu de conèixer, en Xavier ens porta algú provinent dels Estats Units, on va ser corresponsal durant 9 anys. Xavier Vilà, bona nit.
Què tal? Bona nit, Manel.
A veure, estem ja aquí tots intrigats de quin personatge estem parlant, és a dir, quin personatge hauríem de conèixer.
Estrenem la sèrie amb aquest nom, que és l'arquitecte a l'ombra de l'obra política de Donald Trump.
White House Deputy Chief of Staff for Policy, Stephen Miller.
Aquest és el càrrec, segons la CNN, o sigui, Stephen Miller, que és el nom, cap de gabinet de la Casa Blanca per temes polítics i assessor de seguretat nacional del president Trump.
Va, doncs parlem de l'arquitecte a l'ombra de Donald Trump. Qui és aquest Stephen Miller?
Doncs algú que juga un paper destacadíssim en la promoció de l'agenda política del president dels Estats Units i ho fa, Manel, amb un estil que ara repassem, és grandiloquent, una visió del món de suma zero. M'ho emporto tot. L'han convertit, en conseqüència, en un parallamps dins de l'administració nord-americana. Els crítics argumenten que la seva retòrica, la de Miller, especialment sobre les nacions estrangeres i els immigrants, invoca unes idees que ens porten al racisme, a l'imperialisme més rònec que inherent a Washington durant tants anys i que ha sustentat les accions militars nord-americanes. Doncs ens remuntem, què et diria jo, a la guerra de Cuba, si vols, i més enrere. És una retòrica duríssima, concisa, clara i que sona així.
You can talk all you want about international niceties and everything else, but we live in a world, in the real world, that is governed by strength, force, power. These are the iron laws of the world since the beginning of time.
O sigui, que les lleis del món, el que governa el món, qui mana, com s'ha d'anar per la vida, és amb força, amb poder, amb lleis de ferro, que són, diu ell, les que han governat, les que s'han imposat des de l'inici dels temps. Ell va ser l'arquitecte de pensar que pares i fills d'immigrants havien de ser separats per fer-los patir i, en conseqüència, provocar que s'ho pensessin dos cops abans d'irrompre en territori nord-americà, i això, doncs, ha desafiat els principis constitucionals del país provocant situacions com aquestes. Això és una benzinera a l'estat de Minnesota on agents del ICE, que es diu allà, l'Agència d'Immigració i Control de Fronterer, sentim aquí com entren dintre d'un vehicle que està fent benzina, arrosseguen a la dona que està al volant, després d'haver trencat el vidre de la porta del conductor, la fan fora i se l'emporten. Hispans que fan benzina, compren al supermercat. Aquest és l'ideari de Miller, a qui s'ha de perseguir, a qui s'ha de buscar els carrers del país amb una presència policial que té l'aspecte de militaritzada.
Sí, sí, o aquests mateixos agents que l'altre dia disparen a matar, podem dir, a una conductora a Minneapolis i que després diuen és que era un atac terrorista, allò, en fi, sense agents de miraments. Aquest Stephen Miller ja va participar en Trump el seu primer mandat o és una novetat d'aquest?
No, estava... En aquell moment li escrivia discursos. Era assessor en política, però no tenia el mateix pes específic que té ara. Operava en conseqüència molt més en segon pla, promovent, això sí, ja simpaties pel nacionalisme blanc i tàctiques policials extremes, com et deia, va ser ser l'artífex d'aquesta política migratòria de tolerància zero que va comportar la separació forçada de criatures dels seus pares.
Ja me gritaron mil veces que me regresé a mi tierra porque aquí no quepo yo.
Bé, els narcocorridos de los Tigres del Norte sempre han fet escarni d'això perquè diuen, home, ens estan fent fora els hispans d'una frontera que és artificial, perquè això era nostre, és el que es diu al sud del Rio Grande, no? Però en aquell moment, com et pots imaginar, parlem del primer mandat i quan Miller ja estava en l'administració Trump, aquesta cançó li feia molt poca gràcia perquè en els correus electrònics que ja escrivia de jovenet, Miller, quan feia carrera política als Estats Units, compartia posicionaments d'una gent que us convido a buscar a xarxes, que es diuen Vider, V-D-A-R-E, sí. I també el campament dels Sants. Són continguts i idearis racistes, antiimmigrants d'extrema dreta, vorejant, fregant, s'hauria de dir millor, continguts nazis directament, i sempre, sempre, sempre actuant al designi, a les ambicions de Donald Trump.
I'm prepared to go on any show, anywhere, anytime, and repeat it and say the president of the United States is correct 100%.
Aquest és Miller de més jove, fa 10 anys, el primer mandat, quan li van demanar què hi fas tu en aquesta administració, em diu, és igual el que faci, jo allà on vagi sempre defensaré que Trump té raó al 100%, sempre, i no hi ha discussió. Per tant, és una cosmovisió que deixa poc marge a la maniobra per qui no està d'acord amb aquests posicionaments.
I l'objectiu de tot això, de tot aquest discurs, d'anar en aquesta línia tan dura, com l'hem de llegir?
Per exemple, pel que ens afecta més en política exterior, és una nova forma d'imperialisme per explotar països i territoris menys poderosos però que tenen molts recursos. És clar, amb això el que es vol és retornar a l'entorn de Trump la despesa majúscula i gegantina que molts empresaris i gent com Elon Musk, per exemple, va desembutxacar per posar el magnat novaiorquès al despatx oval, no? Segons Miller, per tant, l'ús de la força bruta no només és sobre la taula, sinó que és la forma preferida de govern, i aquesta postura agressiva l'hem vist a diferents llocs. Sí. Venezuela, Groenlàndia, i és un resum una mica del que Trump vol projectar i que Miller, doncs, està darrere impulsant-ho.
I aquesta cosmovisió, d'on li ve?
Vols saber que el 2003, quan era estudiant universitari, ell... allà als Estats Units hi ha una cosa que no sé si esteu familiaritzats, però la gent té un anuari. Surt la seva foto quan tu estudies, estàs amb els companys de classe, és una cosa que t'emportes a casa, una mica com l'orla universitària,
sí,
aquí,
sí, sí.
Però allà és un àlbum de fotos, anem a dir.
Sí, d'aquí diuen que va venir Facebook o alguna cosa així,
sí,
no?
Sí, és veritat, és veritat. Doncs allà la gent, el seu anuari, a banda de ser fotografiat, i això després ho recordes perquè dius que jove que era, escrius alguna cosa que t'invoca aquell temps. Ell va escriure una cosa que feia referència al president Theodore Roosevelt, que va dir, en aquest país no hi pot haver americanisme al 50%. Aquí només hi ha lloc per l'americanisme al 100%. Només per qui és americà i res més. Per tant, era ja una persona controvertida de ben menut. I això que escoltes és l'himne de Duke, la universitat on va anar Stephen Miller. És aquesta cançó Lluiteu, lluiteu, dimonis blaus, perquè són els dimonis blaus de Duke molt bons en bàsquet universitari, per cert, que jo sé que això a tu t'agrada.
Sí.
I allà ell ja va tenir episodis controvertits. A l'equip de lacrosse de Duke, tres estudiants jugadors van ser acusats de violació en un cas que va esclatar arreu del país, va esdevenir una història nacional, perquè és el típic cas d'estudiants de raça blanca amb molts recursos econòmics que suposadament cometen aquest delicte. Ell es va posar deliberadament al costat dels presumptes violadors, esgrimint tot aquest ideari ultraconservador que et comentava, uh-huh. I invocant altre cop aquestes organitzacions pronazis que ell ha anat difonent en xarxes socials. I després de graduar-se se'n va anar a Washington i el 2009 va treballar amb algú que també us convido a investigar. Jeff Sessions, senador per Alabama, En fi, la versió més conservadora del moviment republicà que puguis imaginar-te en vida nostra l'encarnava aquest senyor, que també va formar part del primer govern Trump i amb el qual Miller va acabar d'esmolar l'eina quan ja va entrar al Washington oficial. Va esdevenir algú que va deixar de ser aquell estudiant que no coneixia ningú amb deliris nocturns xenòfobs a ser algú que dintre de la Casa Blanca doncs, tenia una presència, una importància i acabava decidint quines són les polítiques en aquests temes que t'he comentat, que és instrumental per entendre el que està fent Trump i la seva administració, i també per entendre una cosa que, Manel, hem anat parlant molt amb tu i amb la redacció, i és que de Trump sempre lamentem la vulgaritat, la duresa d'unes declaracions que trobem indefensables, fins i tot el personatge que per molta gent genera repulsió per la manera d'expressar-se i de comportar-se, però al final estem tots posant mirant el focus amb això, i el que hem d'entendre és que hi ha unes polítiques darrere que tenen molt a veure amb un moviment conservador nord-americà portades a l'extrem, però que no són noves. I és important que entenguem que hi ha aquests personatges darrere que són realment els que fan moure la maquinària, mentre nosaltres moltes vegades vedem i ens fixem en la piulada i en l'estirabot de Trump. Fixem-nos també en això perquè és important i segurament ens ajudarà a entendre millor el que està passant i el que ens arriba des d'allà.
Doncs és gener, mes 1. Stephen Miller ha sigut el personatge d'aquest mes. El mes següent seguirem voltant pel món descobrint algú altre que hem de conèixer. Moltíssimes gràcies, Xavier.
Gràcies a vosaltres, Manel.
Catalunya nit.
Doncs 3 minutets i arribarem a 11:45. Toni Padilla, bona nit.
Molt bona nit.
El calendari avança de tal manera que no només passen mesos i anys, passen 4 anys de cop i volta. D'aquí menys de 15 dies arrenquen els Jocs Olímpics d'hivern a Itàlia entre Milà i Cortina d'Ampezzo. Uns jocs amb una delegació catalana que déu-n'hi-do, Toni?
Històrica. Mai tants catalans i catalanes havien participat en uns Jocs Olímpics d'hivern. Espanya envia la seva delegació més nombrosa de la història, 20 esportistes, d'aquests 11 catalans i catalanes.
Perquè podem dir que ben bé una potència en els Jocs d'hivern Catalunya no seria.
No ho som. En tota la història dels Jocs Olímpics d'hivern, els catalans i les catalanes sumem una sola medalla, aconseguida fa 4 anys per la sabadellenca Caral Castellet, en la prova de halfpipe en snow, una plata, va estar molt bé, però una sola medalla en més de 100 anys demostra que estem lluny d'austríacs, alemanys, escandinaus, canadencs, és normal.
Anem justets.
Però bé, anem millorant. Aquest any tenim opcions de medalla.
I la Caral Castellet repeteix o què?
Sí, és que és incombustible, com la gent de Sabadell. Són 6 Jocs Olímpics ja per la Caral. Cap esportista català, home, dona, hivern, estiu, ha aconseguit 6 jocs. És realment un nivell altíssim. A més, està aconseguint bons resultats, per tant, té opcions de repetir la medalla que va aconseguir fa 4 anys a la Xina. I aquest any, igualment, tenim una alta esperança de medalla molt forta perquè s'estrena una nova disciplina, l'esquí de muntanya. És a dir, en lloc de baixar una muntanya, pujar-la de sota cap a dalt, que és una disciplina on els catalans excel·lim, que no era olímpica fins ara, i ara mateix el líder de la Copa del Món del Mundial és un català, l'Oriol Cardona, i és la gran esperança d'aconseguir un somni que seria la primera medalla d'or catalana en uns Jocs Olímpics d'hivern.
Per tant, ja tenim, per una banda, rècord de participants, Castellet que farà el rècord d'edicions, Oriol Cardona que podria portar una històrica medalla, perquè
toquem ferro, toquem fust, el que faci falta.
I si fos d'or, seria la primera que hi ha hagut mai, i encara afegim un element històric més.
Correcte. Per primer cop en la història de l'esport català i també estatal, es classifica pels Jocs Olímpics d'hivern un esportista en una disciplina on no s'havia aconseguit mai, que és el patinatge de velocitat. Ho ha aconseguit el Nil Llop, del Baix Llobregat, Pota Blava, del Prat de Llobregat, i ho ha aconseguit amb una disciplina que té tradició a altres llocs, però a casa nostra no. De fet, a Catalunya, o a tot l'estat espanyol, no existeix cap pista d'esport, d'aquest esport, de patinatge de velocitat. I ho ha aconseguit. S'ha classificat amb un esport que no pot practicar a casa seva.
Fes-nos en 5 cèntims d'aquest esport.
És molt senzill. L'atletisme, recordem, una pista ovalada i la gent corre. Doncs el patinatge de velocitat és el mateix. Pista ovalada, però gelada, i patinant, donant voltes. És una instal·lació molt gran, perquè té les mateixes dimensions que una pista d'atletisme. Per tant, requereix doncs, una sèrie de manteniment. És molt complicat i a casa no en tenim. De fet, a casa nostra, recordem que a Catalunya ara mateix només tenim una pista de gel. En tenim molts pocs. Els esports d'hivern en tenim poca tradició. Llavors, clar, classificar-te per un esport que no tens instal·lacions a casa parla molt bé del Nil Llop.
I com s'ho ha fet?
Doncs emigrant, podríem dir-ho. La seva història és molt bonica. Ell comença a patinar sobre rodes perquè la seva germana doncs patinava. Ell volia ser futbolista, com tants nens, però la germana patinava. Li agrada això dels patins i comença brillant sent un dels millors especialistes en patinatge de velocitat sobre una pista de ciment amb rodes. Ho fa molt bé. És cert que va tenir un accident amb 15 anys, però en 16 anys ja està guanyant medalles en mundials. Però aquest patinatge de velocitat sobre pista no és olímpic. Té una federació, té una estructura, però no és olímpic. Llavors, què va passar? Doncs que fa uns anys la Sandra Gómez, que era una entrenadora de patinatge sobre rodes, va tenir una idea. La tècnica, la disciplina d'un patinador sobre rodes en ciment és molt similar a la patinatge sobre gel. Va dir, hosti, el patinatge sobre gel sí que és olímpic. Què tal si presentem a la Federació Espanyola d'Esports d'Hivern una proposta per crear un projecte, aprofitant que era aquella època que es parlava d'uns possibles jocs d'hivern al Pirineu. Recordem-ho, oi? Allò que el Lambán, el president d'Aragó, va dinamitar. Doncs aprofitant aquesta que el vent bufava a favor, presenta un projecte que és permetre portar a l'estranger, allà on hi ha en pista sobre gel, a patinadors estatals. El Nil Llop era el millor al moment, va entrar, va començar a fer-ho, i els resultats s'han arribat. De fet, el Nil s'ha classificat, va ser el primer, però llavors un navarrès, el Daniel Milagros, ha estat el segon en classificar-se en aquesta disciplina, que implica doncs, que passes mig any entrenant sobre rodes a casa teva, a Catalunya, o al cas del Daniel, a Navarra, i la resta de l'any, quan hi ha el clima que acompanya, ets a Alemanya, ets a Polònia, ets a Escandinàvia, i ets competint sobre gel.
Doncs atenció, perquè avui li hem dit que tindríem aquesta conversa amb el Toni Padilla, això li hem dit al Nil Llop, i clar, esportista d'èlit, diu, aquella hora de la nit jo ja estic dormint. Però saps amb qui hem parlat aquesta tarda? Mira, escolta aquesta primera pista, fàcil, fàcil. Nil Llop.
M'agrada molt el tema d'aprendre a pronunciar
Nil Llop. Mira com sona. Doncs va, hi hem parlat aquesta tarda. La cosa ha anat així. Doncs ha arribat el moment de saludar el figura, Nil Llop. Benvingut al Catalunya Nit. Com estàs?
Hola, molt bé. Moltes gràcies per invitar-me.
On t'enxampem ara mateix?
Ara mateix estic a Alemanya, a Insel. Hem tingut una Copa del Món i hasta fins al diumenge, dissabte, encara no ho sé, ja me'n vaig pels Jocs Olímpics.
I et desplaces a Itàlia?
Sí. Sí, no ho sé encara el dia exactament, però sí, aquest dissabte o diumenge m'aniré.
Com ha anat la Copa del Món aquí a Alemanya?
Pues la veritat no molt bé. La veritat que després de l'europeu que va anar molt bé, no he aconseguit aquell feeling com estava patinant les darreres Copes del Món i a l'europeu en concretament, però bueno, la veritat és que estic treballant dur per aconseguir un altre cop aquest feeling, com he dit abans, i per arribar el millor possible als Jocs Olímpics.
Arribar-hi, ho estem explicant avui, ja és tot una fita, ara en parlarem, però suposo que un cop hi ets vols fer el millor resultat possible. Què estaria bé per tu als Jocs Olímpics d'hivern?
Sí, és clar. Ja per mi és un somni i el meu objectiu principal de tota la temporada era classificar-me tant pels 500 com els 1.000 metres, però bueno, jo sempre dic el mateix. Desitjo i espero que ells tinguin un molt dolent dia i jo el millor, però un top 10, top 15 seria més que un somni per mi.
Que bé. Escolta, d'on et ve això de fer patinatge sobre gel i fer velocitat en aquest país?
Sí,
en
és una
país?
Mica raro. Sí, jo des de ben petit faig patinatge sobre rodes, però aquest esport no és olímpic. Llavors van començar la Federació Catalana de Rodes intentant aconseguir esportistes fent la transició de rodes al gel, ja que sí que era olímpic, i era possible unes Olimpiades al 2030 a Barcelona. Llavors això, intentaven aconseguir esportistes amb modalitats que encara no havien aparegut.
Clar. Aquí, suposo, a Catalunya, vull dir, no hi deu haver ni infraestructures per preparar-se, o què?
No, no, està clar que no, no tenim res de res. Ara mateix estic a Alemanya, a Insel, però abans de les Copes del Món he estat 3 mesos a Canadà, per exemple. Anem canviant una mica de... Depèn on són les Copes del Món i també de les franges horàries per acostumar-nos. Però sí, la veritat que és una mica trist haver d'anar d'emigrar fora per poder patinar i per poder aconseguir els meus objectius.
Perquè, clar, a Catalunya, d'entrada, pràcticament no hi ha pistes de gel. No sé si n'hi ha la Cerdanya i poca cosa més.
No, n'hi ha de les petites, aquestes de hockey o de patinatge artístic, però les nostres infraestructures són molt més grans i molt més àmplies i sóc conscient que és complicat, però sí, de moment no tenim res.
Tu participaràs en 500 i 1.000 metres. Com són aquestes pistes per competir?
Pues la veritat que aquesta no ho sabem perquè és nova. Van fer un test pels la Copa del Món dels Juniors, però és veritat que el sènior i les persones que aniran als Jocs Olímpics encara no han patinat i és una cosa que em favoreix a mi perquè aquesta gent està molt més rodada que jo en totes les pistes on he competit i així que estem en millors condicions.
I habitualment com hauria de ser una pista per entrenar-se, diguéssim, amb garanties aquí a Catalunya? Quins requeriments hauria de tenir per...
Bueno, ha de ser principalment de 400 metres. Hi ha dos carrils i un interior per escalfar o descansar, però principalment necessitarem dos, un interior i un exterior de 400 metres ambes per poder entrenar i competir.
Quan no pots estar al costat d'una pista d'aquestes característiques, com t'entrenes habitualment?
Sí, quan estic a casa uns dies, per exemple, quan tenim una mica de descans o alguns dies, principalment fem molta bici, molt canvis de ritme, moltes tirades, moltes pujades per intentar aconseguir aquesta base que no perdre. I després també fem molt tècnica amb sabates, intentem imitar el màxim possible els mateixos moviments, molt gimnàs també, molts pliomètrics, amb molts salts, per ser, en el meu cas, molt explosiu, ja que em preparo per la velocitat, però sí que és veritat que és una mica complicat i difícil, per això hem d'estar pràcticament tota la temporada fora.
Tot això al Prat de Llobregat, escolta, passar de les rodes al patinatge sobre gel és complicat? És a dir, no sé si té alguna cosa a veure o gens?
Bueno, patinant sí, és una mica... No es veu super diferent. Lo complicat és anar ràpid. Anar a 60 per hora en una curva, amb unes fulles, la veritat que és una mica complicat. Encara tinc una mica de por de respecte a les curves, així que vaig treballant molt també mentalment perquè és una mica complicat i sobretot molt la tècnica. Però sí que és veritat que patinar normal es pot, però sí que és veritat que anar ràpid és més complicat.
Dius que entreu a una curva de 60 km per hora?
Sí, 60. I el radi no és super, super gran, així que hem de fer molta força per no sortir cap a fora. Hem de respectar el nostre carril, no podem anar a l'altre, així que és una mica complicat.
Clar. I així velocitat punta, a quina arribes?
Sí, 60 és la punta. Una
és la
mica
punta
més,
i després
millor,
entres a
però...
la curva.
Exacte.
Molt bé. És perillós aquest esport o què?
És perillós, a veure, és perillós per les velocitats. Sí que és veritat que quan en caus hi ha unes colxonetes al voltant de l'oval, com es diu, però bueno, sí que és veritat que les velocitats són molt altes. Normalment no passa res, és veritat que la colxoneta sí que és veritat que amortiu una mica la caiguda, però bueno, el cop és fort.
Perquè tinc entès que tu patinant sobre rodes, quan tenies 15 anys, ens explicaven que vas tenir un accident greu, vas topar contra un arbre.
Sí.
Ara, no sé si és habitual caure o no, si és extraordinari caure quan fas competició així amb gel o quan t'entrenes,
no,
o si t'has d'acostumar.
Es cau molt més sovint del que es pensa, Entenem moltes hores, amb molta velocitat, a vegades les fulles no estan ben afilades o no hem afilat per la competició encara i fem un test i és una mica més complicat, però sí que és molt més perillós les rodes, les ferides i de més, els ossos es trenquen més fàcilment, però la sensació de caure al gel és molt més com aprensiu.
Clar, clar. Se n'aprèn de caure o què?
Sí, i sobretot de veure caure a la gent, també. Podem imaginar i veure què no s'ha de fer, i la veritat que no m'agrada gens caure, però sí que he après molt.
Anirem acabant ja, perquè no et volem entretenir gaire, que deus tenir allò un calendari ara estricte. Quin règim d'entrenaments estàs seguint?
Bueno, és fàcil. Pràcticament dos entrenaments matí i tarda tots els dies, i el diumenge a la tarda normalment a vegades fem una mica de descans, però entrenem sempre al matí, així que a la tarda tenim una mica més de lliure. Però bueno, ara sí que la càrrega és una mica més baixa, intentant arribar el millor possible a les Olimpiades, i desitjo que vagi tot bé i no hagi ningú problema.
Esperem que sí. Serà, sens dubte, ja una edició històrica pel sol fet de ser-hi per primera vegada en aquesta modalitat. No sé si vas arribar a veure una pel·lícula que m'està venint ara al cap, d'uns jamaicans que feien bobsleigh.
Sí, ho he vist. Sí, sí. Pues és pràcticament igual, però amb patins.
Exacte. Aquí tenim la història d'un noi del Prat de Llobregat, a qui també li podríem fer una pel·lícula. De moment se'n va als Jocs Olímpics d'hivern a fer velocitat sobre gel, una cosa que no havia fet encara ningú mai a Espanya. Que vagi molt bé i tinguis molta sort. Et seguirem.
Moltes gràcies. Estem en contacte. Que vagi bé.
El Toni Padilla, que és una màquina aquí de generar continguts, ens deia una cosa ben interessant ara.
Sí.
On es fan els campionats d'Espanya de patinatge de velocitat sobre gel?
Aquí, a Insel, a Baviera, Alemanya. Com Espanya no té instal·lacions per practicar aquesta disciplina, si tu vols arribar als Jocs Olímpics has de començar a participar en uns campionats estatals. Per tant, els campionats d'Espanya de patinatge de velocitat es fan a Baviera. Lloguen una pista, envien tota la delegació amb els jutges, els entrenadors, els delegats, els esportistes, i per tant, d'alguna forma, és molt curiós que l'esport permeti veure un campionat d'Espanya fet a l'estranger, però és el que està vivint el Nil Llop, que òbviament doncs, li agradaria tenir una instal·lació a casa nostra d'un esport que és molt bonic de veure, és molt espectacular, molt estimat especialment als Països Baixos, on és un esport molt respectat, i convido la gent a seguir-ho, a seguir l'actuació del Nil a aquests Jocs Olímpics, perquè veurà que és un esport molt, molt, molt divertit, agafen grans velocitats, com deia, i sobretot aquestes històries de gent jove que persegueix un somni, que l'esport d'èlit no és tan fàcil com sempre, lesions, passar Nadals fora de casa, i ha treballat molt fort per aconseguir fer-se un lloc en un esport que no té cap mena de tradició a casa nostra. Per tant, crec que cal seguir el Nil, desitjar-li molta sort en aquests Jocs Olímpics de Milà i Cortina d'Ampezzo, que comencen aquest divendres, no el proper, seguir-lo i animar-lo.
Doncs aquí en parlarem amb tu, si vols. Fins
tant,
dilluns.
Jo encantat.
Les màquines no paren. Imprinses en Fruitós del Bages. Tenim allà la Lídia seguint que tot funcioni correctament, i serà la Lídia Téllez qui, com sempre, ens podrà explicar si ja han rebut les portades i de què van. Lídia, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Per on comencem?
Doncs, de moment, només la portada de l'Ara tenim.
Doncs fem la de l'Ara. Què diuen?
Mira, la investigació d'Aldamuz apunta al trencament d'una soldadura entre un tren de Vianou i un de Vell. Uh-huh. I se sap dos càrrecs de Renfe i de Adif pel caos de Rodalies. I la foto de portada es veu una dona en un cowboy, un comboi.
Un comboi, sí. Cowboy vindria dels Estats Units, però també sí, podria ser, en Trump mai se sap, però comboi.
Que està a l'estació de Sants, com un Rodalies.
Molt bé.
Després tenim acord per regularitzar 500.000 d'immigrants. PSOE i Podem pacten que serà avui i es farà via Real Decret. I Trump envia a Minneapolis el seu SAR de la frontera. Els veïns s'organitzen per amagar migrants a casa seva. I ja està, no tenim res més.
Doncs mira, avui hem coincidit amb l'Ara amb tots els temes de portada. Moltíssimes gràcies, Lídia, que caigui d'anar bé aquí la feina aquesta nit.
Gràcies, bona nit. Fins
demà. Bona nit. Més portades aquí a la redacció, Marc Güell.
Doncs hi podem afegir La Vanguardia. Cobra dient que dos càrrecs de Renfe i Adif cauen per la crisi de mobilitat a Catalunya. La foto és per una usuària desesperada a l'estació de Mataró esperant el tren, i impotència dels usuaris destaquen. També en aquesta portada destaquen bastant que Trump canvia d'estratègia davant el clam per Minneapolis. I també un parell de titulars més, que l'executiu pacta amb Podem la regularització de 500.000 immigrants, i que la Unió Europea Europea investiga la xarxa X per les fotos de nus. A El País, l'obertura és per també la regularització massiva, aquesta proposta que aprovarà demà el govern espanyol. La foto és a l'estació de Sants pel caos de Rodalies i destaquen que hi ha els primers cessaments per aquest caos. També en aquesta portada destaquen una declaració del president de la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris, Iñaki Barrón, en aquest cas per l'accident d'Adamuz, diu: volem saber què s'ha fet i com en la línia Madrid-Sevilla. I també en aquesta portada destaquen que el PP rebutja el decret òmnibus que inclou la pujada de les pensions. I per acabar, el Punt Avui, que es fixa també en la crisi ferroviària, i titulen així amb foto dels presidents de DIF i Renfe donant explicacions, però el titular és aquest, i el CIM peta el centre de control.
Gràcies, Marc. Coincidim bastant avui, tots els mitjans de comunicació, perquè hi ha temes molt potents i molt clars. Això és el que trobaran demà les persones que vagin a buscar el diari, però qui posi Catalunya Ràdio, Catalunya Ràdio o 3Cat Info, de què s'informarà? Doncs avui ens ho explica l'Àngels López, que és la nostra redactora en cap. Bona nit, Àngels.
Molt bona nit. Doncs demà, malauradament, toca tornar a estar pendents de com es desperta el servei de Rodalies. Tornarem a tenir desplegat l'equip d'informatius arreu de la xarxa viària ferroviària, volíem dir, a 6:45. Seguirem en directe l'atenció als mitjans que faran des de Sants els responsables de Renfe, i afegir que el govern ha fet arribar fa poca estona una nota de premsa explicant com quedarà demà el servei, amb petites variacions del que teníem fins ara. De fet, es mantenen els 10 plans alternatius de transport activats. Recordar que per les persones que l'han d'agafar, que consultin totes els canals oficials i veuran aquests petits canvis, però bàsicament R1, R2, R3, R4 hi ha certes alteracions.
Molt bé.
Seguint amb les previsions, atents al que ens pugui explicar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Serà a les 9 del matí al matí de Catalunya Ràdio, l'endemà de les primeres destitucions per la crisi ferroviària. Ja al migdia, roda de premsa del govern, encapçalada per la consellera de Territori, portaveu Sílvia Paner, que segur que també girarà al voltant d'aquesta qüestió. En el cas de Madrid, traslladem-nos, Pedro Sánchez sumarà una nova derrota al Congrés, n'heu parlat també, perilla l'augment de les pensions, la prohibició de desnonar famílies vulnerables, ja que Junts s'inclina per votar-hi en contra. El PP tampoc hi donarà suport al Congrés, en sentirem tots els arguments demà. I també la capital espanyola, també ho dèieu, el Consell de Ministres inclou un tema destacat, el primer pas per aprovar una nova regularització extraordinària de persones migrants. Al Senat sentirem la delegada del govern espanyol al País Valencià, l'interrogatori a petició del Partit Popular en la comissió que investiga la Dana, tot plegat mentre segueixen també les compareixences als jutjats de Catarroja. En economia, coneixerem les dades de la darrera enquesta de població activa, la que fa referència al darrer trimestre del 2025. Faran també balanç de l'any pel que fa al mercat de treball. I acabem en cultura. Demà a la 1 del migdia, hora nostra, l'Acadèmia del Cinema Britànica anuncia les nominacions als BAFTA. Veurem si Cirat entra també a la llista de nominades.
Esperem que sí. Àngels, Marc, gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Tretze minuts i ens plantarem el dimarts, però 13 minuts que passarem molt ben acompanyats. El nostre oient misteriós d'avui diu que és 50% científic i 50% actor. El seu primer paper protagonista va ser fent de Lluquet als Pastorets de Vic. Professionalment es va estrenar el 2020 amb El Hayat o La suma dels dies, on feia de refugiat sirià. Des de llavors no ha deixat de pujar als escenaris més potents del país, el Grec, el Romea, el Teatre Nacional i el Lliure. Una carrera fulgurant que ha fet sense abandonar els estudis de químiques ni la recerca, perquè ara, atenció, és doctor en química i continua, això sí, sent actor. De fet, el podeu veure cada dia, com si fos ahir, la sèrie de tarda de TV3, on fa de Karim, a la sala Fènix del Raval, on interpreta fins diumenge Bonobo 2.0, i aviat més coses al Lliure de Montjuïc, que de seguida ens explicarà. He de dir doctor, no? Puc dir doctor, també. Puc dir doctor Moja Amasyan. Bona nit.
Bona nit, gràcies per convidar-me.
No, a tu per venir. T'hem tingut aquí reprimit una hora i 45 minuts, ara ja podem parlar. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
Unes quantes coses. Sobretot quedo amb la part del drama de Rodalies, que pensava, des de que sóc una mica independent i em moc amb el transport públic, des de Vic, l'R3... que sempre hi ha hagut problemes. Estem parlant de més de 13 anys en què crec que no he viscut una situació saludable d'aquest servei. I també tot el drama que també es viu a Estats Units amb les polítiques de Donald Trump, amb aquest país que s'ha erigit com a primera potència mundial i que ho està fent de manera nefasta, no només en polítiques d'immigració, sinó en altres aspectes que en teoria hauríem d'haver superat ja fa una estona. I també positivament la història d'en Neil Llop, que el desconeixia absolutament, i ha fet allò que és tan bonic, que és que a partir de sentir una notícia, de sentir un nom, buscar informació i veure que és tot un prodigi el seu, i que evidentment des d'aquí li desitjo tota la bona sort del món.
Que bé, doncs, a veure si... Segur que ens escolta, perquè ja hem quedat que ens escoltaria, però demà, perquè ara està dormint, que demà entrena fort. Així que, Nil, bon dia. Això ho escoltarà demà. Segur que ja tenim molta gent sorpresa amb això de doctor en química. A veure, tu, com has compaginat aquesta doble faceta d'actor i científic?
Dormint molt poc... fent molta teràpia, demanant una mica de treva a les meves amistats i comprensió a casa meu, i rodejant-me de gent que de cop i volta em donava un suport que ha sigut al final de tot incondicional i necessari, perquè si no hagués acabat boig d'alguna manera. També molta comprensió per part dels dos, o sigui, de la gent que formava part d'aquests dos mons, entenent que m'havia de desdoblar d'alguna manera, i també autoconvencent-me que era temporal, que això no era per tota la vida, perquè el cos té un límit, i en aquest cas sabia que una tesi era finita, que en aquest cas va durar 3 anys i 8 mesos, i que em permet doncs culminar aquesta etapa educativa al màxim nivell.
Ara que tens aquest doctorat en química, quina és la teva idea de vida? Aparcar la química una mica i intentar avançar en el món de la interpretació, o combinar les dues coses també, i com ho farem?
Aquesta pregunta me la fas tu i me la fan els meus pares cada dia, i no l'acabo de resoldre.
I els teus pares... Voldrien enviar cap una de les dues bandes o què?
Els meus pares van decidir amb 18 anys que fes química, van influir molt en aquesta decisió, pensant-se que això de ser actor acabaria sent un hobby, fins que van veure que no, que anava molt seriosament.
Sí, que bé.
I ha arribat un punt ja que, mentre la cosa tiri, tant fa que em dediqui. Ara mateix sí que és veritat que estic molt focalitzat en la part d'interpretació, per qüestió de projectes, de temps i de voluntat. No descarto mai seguir amb la recerca, però sí que és veritat que passa una cosa bonica, que és que no, potser no estic sent científic en el contingut, però sí en la forma. Hauríeu de veure com estudio un text, hauríeu de veure com gestiono el dia a dia. I, clar, això no deixa de ser jo tota l'estona.
Perquè se't nota a l'hora de fer d'actor, també, a l'hora de preparar papers i tal, aquest vessant científic?
La gent que m'acompanya als projectes t'ho podria dir. Ara que parlaves de Bonobo 2.0, que és un monòleg, que són 80 pàgines, era ben curiós veure com mil·limetrava les línies, les pàgines, i tenia les imatges molt quadriculades, d'una manera molt metòdica i molt científica, per al final doncs memoritzar tot aquest text meravellosament escrit per Josep Julien. I també difereix molt de dels meus companys, que potser ho encaren des d'un altre lloc molt més artístic, amb moltes cometes.
Clar, ben interessant. A veure, anem a... No sé què ens donarà temps de comentar, però obligat d'entrada, com si fos ahir. Això és un èxit espaterrant, perquè cada matí quan rebem les audiències, en els visionats digitals, número 1, sempre com si fos ahir, sempre.
És meravellosa aquesta notícia. Jo en formo part des de principis del 2025, en emissió, i n'estic molt content, no només, més enllà que és un èxit, com apuntaves, per les dades, per la manera en què es forma, en què, d'alguna manera, la gent se sent interpel·lada amb aquestes històries que expliquem diàriament, i personalment m'enorgulleix que s'aposti per un personatge com és el cas del Karim, en què és un noi jove, en què la seva identitat, tot aquest exotisme que solen envoltar els papers que m'ofereixen, queda no un segon pla, sinó que desapareix absolutament de la trama, i és un noi jove que té un nom aparentment poc habitual aquí a casa nostra, però que els seus conflictes no deixen de ser els conflictes d'algú de la seva edat, que intenta complir somnis.
Clar, això és ben interessant, per qui no hagi vist la sèrie. Fas de mosso d'esquadra com si fos ahir, i et passen les coses que li passaria a un personatge normal, i això ho has de reivindicar també. Tu ets, per qui no et situï ara en imatge, tu ets nascut a Vic, però els teus pares són marroquins.
Correcte, els meus pares són de Masics, són de la regió del nord del Marroc, vinguts ja farà més de 30 anys, i més de 55, de fet, mon pare. I, però sí, nosaltres, jo i els meus germans, som nascuts tots a Vic.
Clar, i aquesta generació que ja sou catalans, però que l'aparença et pot indicar una procedència, us acaben encasellant en el cas d'un actor, clar, això és molt clar, no?
Efectivament, amb la trampa aquesta o la premissa de que el món de la interpretació l'aparença física juga un paper fonamental, moltes vegades acabem posant cos i ànima i relat de històries que encara ara les enfoquem des d'un lloc orientalista, des d'un enfoc discriminatori a vegades, tot i tenir bona fe, però sempre caiem en paternalismes, caiem en voler exemplificar històries de discriminació, i moltes vegades aquestes mateixes històries ens situen en el costat dolent, en el costat de l'enemic, i hauríem de començar a superar aquest relat, perquè és veure a la tele una proposta, sortir al carrer i trobar-te en una radicalment contrària. I si volem conciliar la societat des de les emocions, necessitem que les històries que expliquem siguin prou fidels al que veiem el dia a dia.
Clar. Ara també esteu preparant Dones Valentes, de la nostra companya Txell Feixas. Com està anant això?
És un procés brutal. Estem a l'Espai Lliure, et corregeixo, a l'Espai Lliure a partir del 25 de febrer. És d'aquells projectes que, clar, neixen des de l'admiració a la Txell per posar cos en situacions de risc que t'he d'explicar i d'acostar-nos a aquests relats que... Si, moltes vegades pensava en aquest procés, si a mi m'ha tocat parlar de la discriminació que pateixo jo i pateixen persones del meu propi perfil i trajectòria, perquè ens ha tocat néixer en aquest context, algú com la Txell, que aparentment podria haver decidit dedicar-se a una altra temàtica que no l'interpel·lés tan directament, ella, des de la seva humanitat absoluta, decideix cedir el focus i situar-lo en una regió com és tota la zona de l'Afganistan, del Líban, que ella parla com la seva segona casa, i per poder acostar-nos a aquest relat. I el que m'entendreix més és que quan ve el procés d'assaig i tot pagat, ella és la primera que vol desaparèixer. Diu que no, centrem-nos en les dones valentes, que són tots aquests testimonis de donasses que sobreviuen en contextos on el masclisme és llei.
Per tant, ara preparant Dones Valentes, que es podrà veure el 25 de febrer, a partir del 25 de febrer.
Correcte.
I com si fos ahir, fins quan? No sé quin ritme de gravació vas, és a dir, si cada dia hi ha gravació o...
Cada dia hi ha gravació, jo no, cada dia. Anem rotant en funció de necessitats de guió, però puc dir que hi ha carim per estona.
Hi ha carim per estona.
Exacte.
Molt bé, doncs ho celebrem. Estàs amb més projectes, a part de Dones Valentes?
Ara per ara, que et pugui compartir, mencionaves tu el Bonobo 2.0 a la Sala Fènix aquesta darrera setmana, fins l'1 de febrer, i més endavant encadeno, un cop estrenat Dones Valentes, Èdip i Antígona, la meva primera tragèdia grega a la Sala Gran del Teatre Nacional, sota la direcció de Carlota Subirós, que també em fa moltíssima il·lusió. He passat, mira, aquest 2026 l'he iniciat amb un monòleg, passo a Dones Valentes, que som 6 persones, i llavors saltem a un grup molt més nombrós, de 14, si no ho dic malament.
Doncs Déu-n'hi-do, sembla ben interessant, i anar fent coses una mica Correcte. Diferents també és entretingut. Els dilluns tenim aquí un ritual, que és que estrenem la cançó que ens servirà per tancar el dia fins divendres. La d'aquesta setmana fa així.
Something I've been wanting to tell you for a long time. It might hurt you, hope you don't lose your mind. Well, I was just a boy, about 8 years old. You threw me a Bible on that Mississippi road.
Doncs és un blues que canta un actor també.
And they say the truth hurts.
És Miles Keaton. Això es diu I Lied to You, i és la cançó que està nominada als Oscars per la pel·lícula Sinners. Sinners, els pecadors, que ja vam dir que havia aconseguit un rècord de 16 nominacions. Doncs també aquesta cançó opta a l'estatueta. Ara també hi ha nominats, per exemple, Nick Cave, que també ens agrada molt. Potser la escollim una altra setmana. I ens servirà per cedir l'última paraula. Ja sabeu que no ens agrada tenir-la. Avui acomiada el Catalunya Nit i el dia, Moja Masian, actor i també doctor.
Moltíssimes gràcies per convidar-me i m'agradaria convidar-me desitjant bona nit a la gent que ja no és notícia però que continua patint tragèdies i injustícies. Bona nit a Gaza i a totes les víctimes d'agressions exercides per governs, us tenim presents. Bona nit a la gent sense sostre que aquesta nit pateix el fred d'aquesta època de l'any i especialment els dies que fa pluja, víctimes d'un món que ho permet i que ho tolera per rebeu el meu humil escalf. I també bona nit a les persones que es veuen obligades a marxar de casa seva contra la seva voluntat i que sovint són rebudes amb discriminació i violència. Compteu amb mi per trencar murs. I, evidentment, bona nit, Catalunya.